etcètera, us pugui fer.
Hem arribat a les 10 del matí, ara ho estàvem sentint, i parlàvem fa una estona dels meteoròlegs i de les seves previsions, i ara us demanaré vosaltres també que feu una miqueta de meteoròlegs, però en aquest cas del panorama polític, perquè m'expliqueu com veieu aquesta tardor que ha de venir per davant. Miquel.
No, efectivament, el tòpic diu tardor calenta, ah. Però també és veritat que hem de mesurar i hem de tenir uns referents. Serà tan calenta com la passada?
Això ara va dir, tenint en compte
que ho sigui.
Pinta que hem batre rècords.
Sobretot perquè jo crec que el grau de fatiga mental i social és elevat, i molta gent que hi va posar molta energia la tardor passada perquè se li van explicar una sèrie de coses que cap d'elles era veritat, o el 90% d'elles no era veritat, vull pensar que ara, abans de tornar-se a abocar amb l'energia, amb la força que s'hi van deixar, s'ho pensaran dues vegades, sobretot perquè fa un any se'ns va dir des de molts llocs que el mes d'octubre o novembre ja seríem independents. I això no ha passat, i jo crec que, com que a més a més els responsables de que ens ho van dir i que ens ho van voler fer creure amb tant vigor tampoc han donat explicacions, s'hauria d'agafar amb pinces abans de tornar a parlar de tardor extremadament calenta.
Jo crec que sí que serà una... És obvi que la intensitat de l'any passat va ser molt, molt, molt gran, no? Però és evident, hi ha un factor determinant, que és el judici, i per tant no sé si serà la tardor o l'hivern, però aquest judici òbviament, clar, perquè pot comportar penes de presó fermes, pot comportar moltes coses a molta gent doncs que té responsabilitat, que ha tingut responsabilitat, i jo crec que sí que això és un factor molt determinant i que pot tornar a escalfar molt l'ambient.
Sí, jo penso que no hem de perdre de vista una qüestió, perquè si no tornaríem, o almenys es tornaria des dels espais contra des de la independència a fer un error. L'any passat, o pel 1 d'octubre, si tothom estava totalment abocat en aquest referèndum i en la independència, no és tant perquè hi hagués uns líders que així ho anunciaven, sinó per una pròpia convicció popular.
Els líders, perdó, que talli, solida... alguna
no, responsabilitat tenien. No, però entenc que el que vull dir és que la necessitat, la voluntat, la determinació no ve perquè hi hagi un líder que expliqui que de sobte vol la independència o vol fer un referèndum, sinó que Catalunya, i això és explicat i internacionalment està molt clar, és ben bé el contrari, sinó que són els polítics els que recullen aquesta determinació ampla i sòlida, ferma, per fer un referèndum, per autodeterminar-nos i, amb un resultat positiu, materialitzar la independència. On sí estic d'acord és que, en vista de que el referèndum es va fer convocat de manera vinculant, legal, democràtic, etc., no es va materialitzar un resultat positiu. El que sí és cert és que, encara que els independentistes estiguem abocats amb la mateixa intensitat, no us equivoqueu, fatiga, com podeu comprovar, tampoc és que en tinguem gaire, perquè continuem treballant cada dia, la qüestió estarà en la fiscalització, potser, o en l'exigència que en aquests moments es demanen als responsables polítics que no van materialitzar la independència i que continuen manant a Catalunya, ja sigui amb una majoria absoluta parlamentària o ja sigui amb una majoria aclaparadora d'alcaldes i regidors en el país. És evident que quan ara es fan crides nacionals, el que ens hem de plantejar és per què volem una crida nacional a una estructura nova, si els mateixos que fan la crida nacional tenen aquestes majories de poder per poder materialitzar-la ara. Si és perquè no tenien res preparat per materialitzar la independència un cop es va guanyar el referèndum, és evident que calen explicacions i calen depurar responsabilitats, perquè això no és poca cosa, estem parlant d'un tema molt seriós, en el que hi ha gent que ha estat explicant que ja se sabia que no es materialitzaria la independència, sinó que el que es feia era un pols per negociar millor amb l'estat espanyol. Per tant, tenim un grup de gent que voluntàriament van estar enganyant, perquè els eslògans i el que es deia abans del referèndum no deixaven cap marge de dubte que el que parlàvem és que faríem la independència. Hi ha un altre grup de gent que diuen que sí que es va fer tot el que es va poder, però que després, davant l'amenaça de l'Estat, els hi va agafar por, i els altres que, bàsicament, pues, potser és que no saben com fer-ho. Cap dels tres grups que estic esmentant, evidentment, en són útils, perquè cap d'ells, una qüestió que és, evidentment, possible, com és una independència, que és democràtica, pacífica i sostinguda en el temps i amb una majoria de gent permanent en un país, no es pugui fer perquè, bàsicament, els gestors polítics d'aquesta victòria continuada, ja sigui en el referèndum, ja sigui en les eleccions el 21 de desembre, imposades per l'Estat espanyol i que una altra vegada vam guanyar, no han estat capaços de materialitzar. Aquest és el punt amatent que estem els independentistes. No en si estem cansats o
alguns independentistes, perquè n'hi ha molts que estan en una altra fase.
Ha... Bueno, potser no són independentistes, ho fan
no,
bé,
no
sé.
Jo no qüestiono que Esquerra Republicana sigui independentista, sí que sóc Esquerra Republicana, al 100% és independentista, i no està la seva prioritat, on la marca és...
No, no, l'Esquerra Republicana...
És treure la gent de la presó.
Esquerra Republicana...
Aquesta és la trista realitat.
Hem de, com sempre, no? A vegades, quan, hauríem també de marcar si estem parlant d'aquells que manen el partit, si estem parlant del partit en general, perquè recordem que ha hagut unes bases que han fet que la unilateralitat, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, no podia saltar de l'esquema estratègic d'Esquerra Republicana. Per tant, és un partit, com és lògic, com haurien de ser tots els partits, que qui mane és la base, no? I, per tant, ja veurem el paper d'Esquerra Republicana amb això. És evident que el tema dels presos els hi és prioritari, sembla ser, en alguns cops, per les declaracions que fan, però no podem oblidar que el context de país sempre ha de pesar i ha de ser més important que no les condicions perverses, injustes, però que no deixen de ser col·laterals d'un què molt més important, com és materialitzar la independència i fer la República Catalana independent.
Jo crec que tu ens preguntaves si sí, jo crec que seria calent o no aquesta tardor. Jo crec que deu ser el més fàcil que hi deu haver-hi per la política actual fer aquestes prediccions, no? Més que res perquè, clar que ho serà. La tardor, l'hivern, la primavera següent i el que sigui, perquè el processisme, la seva raó de ser i d'existència és mantenir la tensió, el victimisme constant, i ha d'anar buscant amics. Fins ara tenia el PP, li posava fàcil. El nou dirigent del govern espanyol no els hi posa fàcil.
Home,
per la qual cosa, no.
Negant l'autodeterminació en el diàleg...
Home, esclar, però s'ha de negar l'autodeterminació perquè la Constitució que... no ho preveu, i vosaltres creieu que la Constitució no existeix. No, l'autodeterminació no ho preveu.
L'autodeterminació no. Evidentment no està prohibida. L'autodeterminació perquè van signar tots els tractats internacionals amb els quals es convertien en una democràcia.
Però que no és un element colonial, Catalunya, a veure si ho entenem, que no som una colònia, a veure si ho entenem, que l'autodeterminació està situada...
Perdona, segons està actuant l'Estat espanyol en aquests últims mesos... Alguns ho comencen a dubtar a nivell internacional.
Mira, jo no em considero...
A nivell internacional.
T'ho diré clar, no em considero ni colonitzat, no em considero ni reprimit,
no
em considero ni totes aquestes coses que el processisme utilitzeu constantment perquè us interessa des del punt de vista ideològic i per portar a terme les vostres intencions ideològiques. Ho dic perquè, clar, ho serà. I doncs ara buscaran, bueno, el senyor Torra ja diu si no hi ha referèndum a eleccions, vinga, ja està provant l'atenció amb uns altres. Ai, perdó, si no hi ha referèndum, si no hi ha pressupostos, ja passa l'altre. Si tampoc avança la qüestió aquesta segons com vagi els pesos, també n'hi haurà. Bueno, senzillament, l'escalfament és continu. Ara el rei havia reposat, ara com que el 17 ha de venir, ara el rei. D'aquí dos o tres dies surà algun altre element. Ara el jutge, bé, la justícia fa la seva feina, jo també penso, i a aquella distància, que aquestes persones no haurien d'estar a la presó per el delicte de rebel·lió, però que, evidentment, aquestes persones han d'estar jutjades per elements que jo crec que són clars de desobediència, de malversació, i el de sedició ho tinc una mica, ho podríem discutir perquè no sóc tècnic des del punt de vista
judicial.
Però en
tot cas l'escenari sí que es dibuixés una justícia europea que ha anat per un costat i una justícia espanyola que ha anat un altre.
Compte també la manipulació constant dels processistes sobre aquest tema.
Bueno, m'estàs fent processista.
No, dic, compte.
La realitat és aquesta. No dic que hagi entrat a jutjar, però ha dit, escolti, no existeix.
Diu, no existeix rebel·lió en el nou, en el meu escenari jurídic, el meu, alemany, no existeix. No que no n'hi hagi a Espanya.
No,
però aquí no.
No, però ja, no és un element menor. Però hi ha països que cada un té la seva ordenament jurídic.
Estem parlant d'Alemanya, de Bèlgica, d'Escòcia.
No hi és. Ja vam dir l'altre dia, a més a més vam fer un pas més, de fins i tot d'opinar sobre alguna cosa que no podrien opinar, que ja vaig dir que l'euroordre està morta, com a sistema aquest de justícia europea. Però totes aquestes qüestions...
Però Joan, és que estàs dient una cosa que no és ben bé així, eh? A veure, la justícia alemanya, Alemanya no és que només digui que no existeix tal qual Alemanya, és que l'euroordre empare 32 delictes.
Sí.
L'euroordre que és de tota Europa on se suposa, no sé, que l'estat espanyol vulgui continuar... vulgui continuar excloure's, també està dins d'aquesta Europa que han acordat que hi ha 32 on no hi és, no Alemanya, no hi és. És que no hi és, no hi és. A l'euroordre, yeah. Per això hi han tingut que entrar a fons.
Però hi ha el de traïció, per tant, exemple, que aquí
no hi és,
perquè tenen circumstàncies històriques diferents.
Per tant, l'estat espanyol està equivocat, i així és això és el que s'està constatant. Això és el que s'està constatant als diferents països, allà on l'estat espanyol ha volgut fer...
No menteixis ara, no diuen que ells no tenen noció d'ordenament jurídic.
No, jo no menteixo, l'estat espanyol està equivocat, i això és el que s'està demostrant.
No videoarbitrarem ara les euroordres, però en tot cas, estàvem parlant de futur, i del que vindrà per davant, que és aquest judici.
La tensió constant que provoca, evidentment, el processisme, per tal de mantenir viu aquesta fe que tenen una quantitat de ciutadans del nostre país per anar buscant elements que no avancen. El unilateralisme ha fracassat.
No, no és veritat.
La república com a institució ha fracassat. Tot això ha fracassat políticament.
Políticament ha fracassat gestionant un grup de gent.
Bueno,
però no ha fracassat gens i mica perquè està viva en tots els programes i en tots els nuclis ideològics de tots els partits independentistes i de tota la societat ANC i de totes les entitats que evidentment representen...
Pau, mica, va,
jo no sé si pensen el mateix.
Perdoneu-me, perquè quan parlaves del victimisme, que estic totalment en contra. Hem de distingir, quan parlem de l'independentisme, sisplau, una cosa és les declaracions que puguin fer els dirigents polítics d'uns partits polítics, una altra cosa és l'independentisme, on evidentment hi ha moltíssimes més veus i molts altres punts de vista, perquè és el que sí és l'independentisme és plural. Per tant, no és un victimisme. Des de l'independentisme el que hi ha és una ofensiva clara que no es fa des del victimisme. Hi ha 3.500 catalans i catalanes que en un moment d'excepcionalitat com estem vivint amb aquestes presons i aquests exiliats han posat el seu nom i cognom blanc, negre sobre blanc, fent una querella contra el jutge Llarena. I hi ha,
és,
i és important,
bé,
sí, sí, però això és un atac, perdona, però això és una, no és només defensiu, hi ha un atac evident en defensa dels teus drets del sufragi universal actiu que estan fent els catalans des de la seva anonimat, sense tenir noms propis importants, o tots aquests centenars de catalans que estan en processos judicials perquè han demandat les forces de seguretat estatal. Per tant, no hi ha un victimisme, hi ha una gent dempeus determinada i que si cal va a l'ofensiva allà on sabem que ens estan vulnerant els drets com a ciutadans i com a col·lectiu, com a poble, no com a colònia, com a poble.
Sí. Moment, Pau.
Ha quedat evident, no?, que la tardor serà calenta, jo això no en tinc cap dubte. En Joan va introduir un element, que és el de les eleccions, no? Jo no crec que sigui un element de tensió, el fet de les eleccions, tot i que a Catalunya, doncs, els cicles electorals o les legislatures són molt curtes, darrerament, sinó que és un tema de números. Jo crec que el que diu el president Torra és una evidència, és dir, si no es poden aprovar els pressupostos, doncs hi ha un problema, i segons sembla, més enllà de la confrontació dintre del sobiranisme, doncs hi ha un problema per sumar el suficient per aprovar uns pressupostos, i aquí sí que obren doncs un nou escenari en què estem molt acostumats, que és que hi pot haver també un avançament electoral sense saber quan.
Però, en tot cas, estem parlant de les conseqüències que pot haver a Catalunya, com ara explicava el Pau amb aquest avançament electoral, si és que hi és, si els pressupostos no es poden aprovar, etcètera, etcètera, però té també una derivada de tot plegat, que és el govern espanyol. És a dir, depèn de com vagi aquest octubre i com vagin aquesta tardor, i depèn de com vagin aquestes sentències judicials, el govern espanyol tampoc té garantit el seu futur més enllà del que és el nou any, no?
Sí, efectivament, aquí ningú no té garantida la supervivència més enllà de demà, per entendre'ns, però també és veritat que aquest govern crec que ha vist que la seva responsabilitat i la seva estratègia, perquè és una estratègia i és legítima, és rebaixar la tensió. Per què? Perquè augmentant més la tensió, a part de que ja era difícil, augmentar més la tensió, l'únic que feia era inflar uns partits que no era precisament el partit que dona suport a aquest govern espanyol. És a dir, pujava Ciutadans, el PP no pujava perquè estava en una situació, digués, judicial bastant galdosa, però que efectivament el Partit Socialista no es beneficiava d'aquest augment de la tensió. Per tant, intentar-la rebaixar. Que direu, ostres, això és pur tacticisme, aquí no hi ha voluntat real d'arreglar res. S'ha de veure si amb aquesta tàctica, a més, són capaços d'arreglar alguna cosa. I a Catalunya doncs convocaran eleccions quan li convoqui, quan li convingui a Carles Puigdemont i a ningú més. És a dir, el moment que Puigdemont vegi parlant amb Torra, no dic que consultant, jo crec que parlaran i poca cosa més, que els pot afavorir unes eleccions perquè Esquerra no acaba de revitalitzar-se i la CUP encara no els pren més terreny del que ja els ha pres, convocaran les eleccions i faran servir qualsevol excusa. Perquè els pressupostos, en altres vegades, en altres ocasions, tampoc els han preocupat gens no poder aprovar els pressupostos. Han tirat.
Sí, però no? Cert que anem, vull dir, el cicle ha canviat, el cicle econòmic, i per tant els pressupostos a vegades no encaixen, amb la...
No encaixen en absolut, però...
És que jo em pregunto necessiten pressupostos aquest govern des de fa 6 anys. Home, què fan?
És que qualsevol govern necessita pressupostos.
Ara he fet una putada, ja m'entens què vull dir, està clar, però si hauríem de fer algun dia en algun programa que ens expliquessin els que han governat durant aquest des del 2012 fins ara, quins són els elements des del punt de vista social, des del punt de vista cultural, des de molts punts de vista que han posat sobre la taula i que Catalunya com a país se n'ha aprofitat d'aquesta situació. Que no sigui, evidentment, la república, l'unilateralisme i totes aquestes històries, no?, que abans era un referèndum, ara... O sigui, si traiéssim tot això, veritablement podríem fer un bagatge socioeconòmic, polític, de lo que veritablement durant aquests 6 últims anys aquest país ha hagut de patir o ha gaudit en aquest cas si ho hagués fet, però és que no trobaríem.
Hi ha hagut alguns també que sí que s'han tirat endavant però que han sí. tapat el
Mira,
constitucional.
Jo he legislat, ja ho saps tu molt bé, i he governat, ja ho saps molt bé. Jo si puc legislar perquè els d'allà em diguin que és inconstitucional. Jo puc fer-ho. Jo puc posar articles que sé de sobres que aquell article tal com el redacti encara no travessarà la porta del Parlament de Catalunya, que ja estarà, perquè i...
estàs responsabilitzant els catalans del fet de que l'estat espanyol
els catalans no, ja hi tornem a ser no, estic responsabilitzant alguns legisladors del Parlament de Catalunya de fer lleis i articles expressament perquè puguin ser impugnats, perquè tenim un servei jurídic
puguin
al Parlament perquè tenim un servei jurídic al Parlament que per cert pobres, ja no se'ls utilitza, o en tot cas no se'ls creu, que diu, ep, això no. T'ho diuen.
Però ara ja una de les coses de negociar justament seran aquestes lleis, no?
Que per tant, és que anava a dir,
Tenim
més referència, Miquel, a lleis com les de la desconnexió, entenc, és a dir, lleis més que toquen el moll de l'os
de la pobresa energètica, segurament tocant alguna part del redactat i sense tocar-ne l'esperit, segurament pugui passar. Tampoc negarem que a l'altra banda hi havia un govern que buscava exactament el mateix.
Exactament,
perquè la confrontació els anava de conya.
Però hauríem de veure una mica més enllà. I és que els catalans, els que volem que el nostre poble sigui lliure perquè sobiranament nosaltres mateixos puguem decidir quines lleis aprovem o no, sense haver d'estar mirant si el fons, la forma, si com ho volen a Madrid, quan entreguem, no entreguem.
Però escolta'm una cosa,
la qüestió és que els qui volem aquesta llibertat la volem perquè som nosaltres qui, a la catalana, decidir la forma i el fons. Això és el que no s'acaba d'entendre. O sigui, per molt, no és una qüestió de tenir un govern que ara resulta que ens estimen una mica més. No és una qüestió de que m'estimin o no ens estimin. És una qüestió de que ens estimem a nosaltres mateixos i entenguem que som nosaltres els qui millor decidirem per les polítiques socials del nostre país quina és la legislació i quina és l'executivitat que volem per a aquestes polítiques socials i que no depengui de que els altres decideixin si és il·legal o no. Això és tenir sobirania. I això és la independència. No és cap drama, com des d'Espanya es vol fer veure que la independència és un drama de banderes i de... No és veritat. És, té la seva funció directa en polítiques socials que defensem nosaltres els catalans sense que ningú de fora ens vingui a dir si són legals
catalans.
O no. Tu pots t'agradar que de fora vinguin a dir si és legal o no. Però el que és normal és que no ho vulguis. Si vols lliure individualment també vols lliure el teu poble per poder defensar-ho.
Sí, però vosaltres viviu la democràcia estones, a vegades fins i tot a temporades, i no us n'oblideu.
Per
perquè a última hora formem part d'un context que se'n diu estat espanyol, que fa des de fa molt de temps i que hi ha una Constitució
sí,
i un Estatut.
Sí,
per cert, Constitució,
si
i Estatut,
temps.
Constitució i Estatut que molts catalans també varen votar i en tot cas són les normes. No? Evidentment es poden canviar aquestes normes, només faltaria. Sí. Però es poden canviar seguint les normes, seguint les normes que
marquen
la Constitució
la
i l'Estatut, no, majoria espanyola, jo penso que la Constitució i l'Estatut i quantitat de lleis, així els anys des d'en Pujol, del 80 fins al que va governar ell, què passa, érem infeliços, érem una colla de beneits, perquè evidentment estaven sotmesos també a aquesta situació i no dèiem res, i no volíem ser independents en aquell temps.
No
fotem, quan ens quan ens interessa l'Estatut ens va bé, quan ens interessa política de peix o cova.
No ens ha anat mai bé, perquè sempre, inclús
els
de 31 i els de 32, com sempre, els estatuts que decidim a Catalunya són passats pel rebot de l'Estat espanyol i després no tornen a ser refrendats. Vull dir que també podria haver sobre la legalitat d'aquest famós estatut que no vam acabar refrendant nosaltres.
Deixa'm treure un altre tema sobre la taula, i és que mentre el govern espanyol va fer, és a dir, va avançar la legislatura que en teoria havia de ser curta per voluntat pròpia, però que després a l'hora conformar el govern i dels primers passos no pinta que hagi, o si més no, el govern del PSOE no pinta que ho vulgui que sigui curta. Avui hem llegit una entrevista al Mundo amb la ministra de Sanitat, Carmen Montón, que explicava que es planteja al govern que les noies entre 16 i 18 anys puguin avortar sense permís si estan en risc de maltractament familiar. Més que res pel que conté de simbòlic aquest fet, perquè recordem que això és un punt que ja s'havia carregat al govern del PP i que ara, de la llei de Zapatero, de fa uns quants anys, i que ara el govern espanyol la vol recuperar, no? És a dir, mentrestant, el govern espanyol va fent aquests gestos, com amb Franco, com amb això, amb aquesta llei de l'avortament, amb altres punts així més de l'agenda social que formen part d'aquest inici del govern de Sánchez.
Abans ho comentava en Miquel, no?, que el que podia o no podia fer el govern espanyol. Jo crec que és un govern tan dèbil que, òbviament, grans canvis, grans reformes no pot tirar endavant. I, per tant, ens trobem una legislatura, que jo estic convençut, de la seva voluntat de durar el màxim possible, però, òbviament, això anirà en funció de l'atzar i de com es vagin els esdeveniments i de les majories, etc. I, per tant, planteja el que queda de la legislatura o la seva legislatura en dos factors. Un és el legislatiu, per tant, el de fer de govern i legislar, i l'altre també és el de campanya electoral, no? De dir, aprofitaré per que la gent visualitzi com seria un govern o quines prioritats tindria un govern si tingués la força suficient o no fos tan dèbil com és ara. I jo crec que això està bé a l'iniciar debats i debats que es van tancar en fals, i que crec que també està bé que la societat doncs pugui debatre sobre coses com la que ara has comentat, i que són problemes que s'han accentuat, o si més no, hi ha el foc mediàtic d'una manera molt més clara. El maltractament infantil a dintre de la llar era algú que estava molt més tapat i que, gràcies a Déu, va sortint a la llum per veure també quin tipus de societat tenim, i que si ha de donar respostes del poder polític és obvi.
No, i per exemple, sectors de partits doncs, que estan en el govern català, d'Esquerra Republicana o de Junts per Catalunya, aquesta valoració tan negativa que han fet de la reunió que hi va haver dijous passat, no?, de la Comissió Bilateral, clar, aquí evidentment s'ha teatralitzat des d'una banda i des de l'altra. El govern espanyol ha volgut donar la idea de que havia anat molt bé aquesta reunió, tot i que acords factuals, tangibles, doncs no hi han estat, i els altres han volgut fer veure que allò havia estat una mena de carnisseria que no havia servit per res, i que això obeeix a dos relats. És a dir, recordem que hi va haver una primera reunió entre Pedro Sánchez i Quim Torra, que Quim Torra surt de la reunió dient que havia anat molt bé, i el dia següent va haver de rectificar per dir que havia anat molt malament, perquè algú no des de Waterloo en aquell moment, sinó en aquell moment des de Berlín o Hamburg, li va dir, escolta'm, no, hem de mantenir la tensió. Però què va passar a la reunió de la setmana passada realment? Va passar que va anar tot lo bé, crec, que podia anar una reunió d'aquestes característiques, tenint en compte que hi havia dos governs absolutament amb objectius oposats i que començaven a parlar. I, per tant, la notícia era trista, perquè, és clar, era difícil vendre aquesta notícia com una cosa molt atractiva, és que es començava a parlar i que a la tardor tardor llarg, no serà tardor 21 de setembre, serà més aviat 21 de desembre, i poden començar a haver resultats. Això no ven, i sobretot el processisme, i perdona Joan, t'agafo la paraula, és veritat, això li destrueix tot el seu, tot el seu panorama, sí, perquè si les coses comencen a arreglar mínimament, doncs
no
va malament.
Bàsicament no s'arregla, bàsicament el que es constata, però estic d'acord amb tu, és que és el màxim de bé que pot anar-hi. Què més, com més bé pot anar una reunió amb un govern de l'estat espanyol que nega l'autodeterminació?
No, no, no.
Va
anar bé perquè es va començar a parlar, cosa que feia 2 o 3 o 4 anys que no es feia.
No podem dir que és una reunió bilateral i que això és parlar, quan en realitat vas a una reunió bilateral on et diuen sí, però d'això i d'això no parlarem, perquè no, estem totalment en contra de parlar sobre la materialització de la independència o de l'autodeterminació. No, però és que no enganyin. Per tant, això tampoc m'agrada.
És que ja ho han dit, que sí, autodeterminació.
Falten 5 minuts.
Això no és parlar. Bueno, potser a casa meva parlar vol dir realment escoltar l'altre i parlar.
Un estat té l'obligació de complir les lleis.
Per tant, és el màxim en què es podria arribar. Amb això estic d'acord,
Miquel.
Per estigatxar els braços per dir que falten 5 minuts per 2:15 al matí. Nosaltres el que farem ara, pararem un moment i a la tornada parlarem de Venezuela i del que ha passat aquest cap de setmana i si hi ha hagut un atemptat, no hi ha hagut un atemptat i com ens hem d'aprendre tot plegat.
L'estiu és llibertat. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
El teu Renault nou, fins a 6.700 euros de descompte en unitats limitades en estoc. Ah, que estaves bussejant i no te n'has assabentat. Doncs...
El teu Renault nou, fins a 6.700 euros de descompte.
Aparca les excuses i aconsegueix el teu Renault abans del 25 d'agost. Oferta RSI Bank vàlida fins a final de mes. Consulta les condicions a Renault.es.
Com ficaries 5.000 zombis, 100 guitarres, 20 vaixells pirata, 10.000 DJs i una nau extraterrestre dins d'un quiosc de l'ONCE?
Doncs no ho sé.
Claríssim, home, l'un rere l'altre. Perquè ara l'ONCE s'omple d'oci. Acosta't al teu venedor de l'ONCE i podràs comprar els codis d'App Store i iTunes, Amazon.es o PaySafeCard per gaudir de l'oci d'internet. Apps, jocs, música, pel·lícules, llibres i més coses. Demana el codi al teu venedor de l'ONCE. Més informació a onceocio.com.
Aconsegueix amb Mundo Deportivo la revista especial Lliga Santander 2018-2019, la revista de la nova temporada de competició de futbol. Ho sabràs tot sobre les plantilles, els fitxatges, entrenadors i estils de joc dels equips de la Lliga Santander de futbol. Torna la millor lliga del món. No et quedis sense l'especial Lliga Santander. Aconsegueix el teu quiosc a partir de divendres 17 d'agost només amb Mundo Deportivo.
Aprofitant que el cap de setmana serem a la casa de la platja, he trucat a Securitas Direct perquè ens instal·lin l'alarma.
Em sembla bé. Així ens traiem de sobre els robatoris o que se'ns instal·li algú a casa, que la deixem buida tot l'any.
Protegeix el que més t'importa amb Securitas Direct, la companyia que protegeix casa teva els 365 dies de l'any. Truca ara al 944 45 46 o calcula-ho en línia a securitasdirect.es. 944 45 46.
El perquè de tot plegat.
Vinga, va, 3 minuts, ja arribarem a 10:15 del matí. Ho dèiem ara, una de les notícies del cap de setmana que més preguntes ens ha generat és l'atemptat contra Nicolás Maduro a la capital de Venezuela. Per ara s'han detingut 6 persones que el govern ha definit com a terroristes. L'atemptat s'hauria perpetrat amb 2 drons suïcides teledirigits carregats d'explosius. Un objectiu, segons el govern, era que explotessin just davant de la tarima on el president del país feia un discurs amb motiu de l'aniversari de la Guàrdia Nacional Bolivariana. Probablement haureu vist les imatges d'aquell moment en que mig esclaten aquests drons. Maduro mira cap a dalt a veure què passa i una estampida allà al mig de la desfilada. Per intentar respondre alguns d'aquestes preguntes, algunes, tenim en línia l'Anna Ayuso, que és investigadora principal per l'Amèrica Llatina del CIDOB. Senyora Ayuso, molt bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Podem donar per bona aquesta versió de Nicolás Maduro?
A veure, realment és molt difícil tenir dades certeses, no? Perquè és un govern doncs, molt tancat, que les veritats són sempre a mitges, vull dir, no ens podem refiar massa de la versió oficial, però tampoc tenim versions alternatives, per tant, és el que hem de treballar, no? De tota manera, el que hem de pensar és a qui beneficia, no?, aquest atemptat.
Clar, perquè algunes veus de l'oposició han sortit a dir que ho veuen com un muntatge orquestrat pel mateix govern.
Sí, és l'oposició que és la que ha quedat més perjudicada per aquest atemptat, perquè es veu més, bueno, veu més probable doncs, que això, com ha passat a altres llocs, a Turquia, i ja sabem, doncs, si serveixi per atacar l'oposició i per deixar doncs, menys espai als opositors, vull dir, de la manera d'acusar-los d'estar al darrere d'aquest atemptat.
Hi ha també qui diu que hauria estat una simple confusió als serveis de seguretat, amb una explosió d'una bombona de butà que no tenia res a veure amb tot plegat.
Bueno, això està bastant descartat pel que sembla. Vull dir que sí que sembla que hi havia uns drons, no? I que van explotar. El que no sabem és qui està al darrere d'aquests drons, si és realment un autogolpe, no? com ens diuen, o si realment és un sector, vull dir, radical, que és el que s'ha atribuït ell mateix a l'atemptat, però en les versions que dona també hi ha contradiccions, per tant no sabem si és un oportunisme i bueno, ens ho atribuïm i així ens tenim un èxit, no?, i demostrem debilitat del govern.
Perquè aquest grup que ho ha reivindicat, en saps, en Soldados de Franela, existeix aquest grup?
Sí, existeix. Vull dir, i, bueno, estan relacionats amb aquell atemptat que va haver-hi, aquest atemptat també que va haver-hi fa un any i que després al final el van atrapar i el van matar, no? Que tampoc no sap res, però que és molt curiós, no?, que el matessin, no?, quan no havia necessitat, no?, perquè estava rodejat. Per tant, al darrere d'aquest sector també hi ha una confusió, no? Però existeix, tenen una pàgina, tenen un Twitter i es reivindiquen algunes...
Que són militars, exmilitars veneçolans, opositors?
Sí, bueno, eren membres del cos de seguretat, sí. Però tampoc no tenen una cosa molt organitzada. O sigui, dintre del sector militar hi ha un sector que està molt represaliat, no? Perquè hi ha sectors, vull dir, el control del govern sobre el sector militar és molt fort i bueno, hi ha diversos sectors dintre del govern, però ara mateix hi han empresonat doncs una quantitat molt important de militars. Per tant, el sector militar és dels que estan més a l'ull de l'huracà, no? Perquè tothom pensa avui que si alguna solució pot venir és del moment de que els militars deixin de recolzar a Maduro.
I una pregunta, perquè què pinta Colòmbia a tot això? Perquè Maduro va assenyalar cap a aquest país, i en concret cap a Juan Manuel Santos, el seu president, que em sembla que és president sortint, que ha d'abandonar la presidència d'aquí res, d'estar darrere d'aquesta acció.
Bueno, tenen des de fa temps pues una escalada verbal, no? Pensa que Colòmbia comparteix frontera amb Venezuela. Han hagut diversos episodis a les fronteres. Sempre que hi ha un problema intern i que hi ha problemes, sempre s'acusa a Colòmbia d'estar al darrere. Colòmbia, a més, en aquests moments és el país més afectat per la situació venezolana, perquè hi ha centenars de milers de veneçolans que estan arribant a les fronteres colombianes i els estan acollint. I hi ha un enfrontament verbal, però és absurd, vull dir, l'acusació, perquè el Juan Manuel Santos tenia que estar al darrere d'un atemptat. És l'enemic extern, sempre. Sí. Vull dir, per negar que hi ha problemes interns, es busca un enemic extern. I en aquest cas, el més fàcil és Juan Manuel Santos, perquè a més com està marxant, vull dir, sempre pot després desescalar, diguem-ne, la relació amb el proper president, que de tota manera és un president que segurament serà encara més opositor al govern veneçolà.
I creu que de tot plegat en podrem treure l'aigua clara?
Doncs no. no treurem cap aigua clara, perquè no tenim més versions que l'oficial i tampoc no podem tenir massa certesa de lo que estan dient, no? El que sí que segur és que utilitzarà l'atemptat per reivindicar, no?, la seva actuació més dura contra l'oposició. I això és el que temen.
En aquesta, com vostè abans ha passat a Turquia, no?
Sí. I, bueno, com va passar amb el Correa a Ecuador, que també el golpe, no?, suposat golpe, que en realitat era una protesta militar, però era una protesta, no era un cap cop d'estat, però li va servir una mica doncs, per actuar contra la premsa, actuar contra els opositors, és bastant usual. No sabem si l'han provocat ells o ha sigut extern, però que les servirà per aquest discurs i per autorreivindicar-se, això sí que ho sabem.
Doncs són les explicacions d'Anna Ayuso, investigadora principal per l'Amèrica Llatina del CIDO. Moltes gràcies, senyora Ayuso.
Moltes gràcies a vostè.
Escolteu, ho anem deixant aquí, em sap greu perquè vaja, m'estava clavant bronca, m'estava esbroncant ara en pausa publicitària perquè no s'ha deixat parlar prou sobre la situació del país, Anna.
Sí, bueno, més que res perquè des de l'independentisme a vegades hi ha unes crítiques objectives a declaracions que fan els dirigents polítics i que també val la pena de poder-les explicar, que no és una massa uniforme l'independentisme. Per exemple, quan el president Torra diu que no acceptarem una sentència injusta, això vol dir que en la sentència injusta obrirem les presons i els deixarem lliures? Això vol dir que no s'accepta una sentència injusta però sí que s'accepta que el judici sigui just, o sigui, que hi hagi judici és just, i si no és just, per què van anar a ser jutjats? Vull dir, que encara hi ha moltes respostes que s'espera que des de l'independentisme que s'expliquin des dels dirigents polítics, o les declaracions que va fer Sebrià aquest cap de setmana, que també són com una mica difícils d'entendre, aquesta frase quan diu cal un diàleg internacional per crear el cercar el reconeixement del diàleg amb l'Estat per abordar la possibilitat d'un referèndum, això que s'expliqui.
En tot cas, l'independentisme des del 21 de desembre no és un moviment absolutament homogeni, és evident. De fet, la setmana passada vèiem les protestes dels CDRs a les seus dels partits, dels tres partits.
Exacte, però sobretot des del que és la massa de l'independentisme, el gruix de l'independentisme demanant explicacions al que és el lideratge.
Tinc dubtes de que sigui el gruix de l'independentisme qui va anar a protestar davant de les seus dels partits polítics de la setmana passada.
Bueno, per
és més,
parlant,
vull pensar que no són el gruix de l'independentisme.
Per xifres,
perquè em preocuparia...
Estic parlant sobre les explicacions, el que estava apuntant o les preguntes que estava fent.
Tan preocupant és el que fan com els que callen.
I més enllà de que no sigui una massa homogènia, que jo també estic d'acord que no, el que hi ha de fons són estratègies diferents, no? Jo crec que hi ha dins l'independentisme estratègies diferents per encarar aquest nou temps.
Veig que us ha interessat molt l'entrevista que hem fet sobre el tema Maduro. Escolteu, deixem explicar una última hora, i és que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha demanat al Suprem que es faci càrrec del cas del màster, famós màster de Casado, i que l'investigui. Com que Casado és aforat, és diputat, el Suprem és l'únic que el pot investigar, o vaja, investigar, recordem, imputar en tot plegat. Veurem com acaba aquesta història, perquè vaja, Casado és el president del principal partit de l'oposició en aquest cas, per bé que diputats és el principal partit del Congrés, i del que passi amb aquesta branca judicial pot ser important pel seu futur i de retruc pel govern espanyol. En fi, ho hem deixat aquí. Pau Canaleta, Miquel Noguer, Joan Boada i Anna Arquer, moltíssimes gràcies per venir un dilluns més. Nosaltres fem una petita aturada i ja són aquí l'Oriol Domènech, el Santi Jiménez i el Rafa Cabellera per pentinar tota l'actualitat esportiva en aquesta gira del Barça que ha acabat, amb l'Arturo Vidal que el presentarà avui. En fi, molts temes sobre la taula.
El perquè de tot plegat.
Hi ha idees que pots fer realitat en qualsevol moment de la teva vida. D'altres només tenen sentit en un moment molt concret. Demà, per exemple. Per això, a Banc Sabadell, posem a la teva disposició Préstec Expansió i ens comprometem a respondre a la teva sol·licitud en 48 hores. Demana el teu a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell, sé on siguis.
RAC 1.
Rep les teves càpsules Nespresso en només 2 hores i ara amb enviament gratuït fins al 25 d'agost. Servei disponible a Barcelona Ciutat de dilluns a dissabte amb entrega fins a les 22 hores a través de Nespresso.com i el 900-259-259. No renuncis a la qualitat inconfusible de Nespresso.
Nespresso, what else?
Consulta condicions a Nespresso.com.
Ja és aquí el Grimaldia. Reserva avui i tindràs cabina gratis per viatjar al setembre. Vine a Sardenya amb vaixell amb el teu cotxe i amb cabina gratis. A Sardenya, només amb Grimaldi Lines.
Et veig content.
He viscut una experiència inoblidable a l'Ametlla de Mar. He nedat entre centenars de tonyines roges fent el Tuna Tour.
Ah, jo també vull viure-ho.
Viu l'aventura Tuna Tour. Descobreix la història, la biologia i el valor gastronòmic de la tonyina roja i neda entre grans exemplars. Reserva ara a tuna-tour.com o al 977-047707. Grup Balfagó.
De Goll de Gom, Shakespeare i Lluís Llach ens faran viure un viatge emocionant per la Mediterrània. Mar a mar. Una metàfora sobre els herois que cada dia travessen el mar a la recerca d'una nova vida. Mare Marda de Goll de Gom al Teatre Poliorama, a partir del 22 de setembre. Venda anticipada, 30% de descompte fins al 31 d'agost.
Deixa d'esperar. Ha arribat el moment de venir a Superwagen Audi i començar a gaudir del teu nou Audi A1 Sportback Adrenaline des de 160 euros al mes amb tots els serveis inclosos. O d'un Q3, o d'una A4, o d'un Q5. Ara, amb les millors condicions i només fins al 31 d'agost. It's Audi Time. I ho saps. Superwagen, concessionari oficial Audi a Sabadell i Sant Cugat. Més informació a superwagen.com.
Aconsegueix amb Mundo Deportivo la revista especial Lliga Santander 2018-2019, la revista de la nova temporada de competició de futbol. Ho sabràs tot sobre les plantilles, els fitxatges, entrenadors i estils de joc dels equips de la Lliga Santander de futbol. Torna la millor lliga del món. No et quedis sense l'especial Lliga Santander. Aconsegueix-la al teu quiosc a partir de divendres 17 d'agost només amb Mundo Deportivo.
Ei, què mires al mòbil?
M'he baixat l'app del Club Vanguardia i veig tots els descomptes que tinc a prop. Vols un cinema amb 2x1? Un restaurant amb un 20%? Anem al teatre amb descompte?
Si ets del Club Vanguardia, descarrega't l'app gratis i aprofita tots els seus avantatges. Anem a un museu gratis?
Amor, avui també et fa mal al cap?
Et sorprendràs. M'he fet un Boston.
Visca Boston!
La disfunció erèctil i l'ejaculació precoç tenen tractament a Boston Medical Group amb els últims avenços científics. Truca al 902-903-555 o entra a hazteunboston.es.
21a edició del Mercadal del Comte Guifré.
Contes, cavallers, joglars, espectacles medievals, mags, faquirs, tallers, ballarines, el mercat àrab, l'escola de cavallers, el sopar medieval i amb l'autèntic mercat medieval.
El Mercadal de Ripoll.
Els propers divendres, dissabte i diumenge.
Organitzat per l'Ajuntament de Ripoll i Sabors Catalans.
Més informació a elmercadalderipoll.cat.
Ja és aquí el Grimaldia. Reserva avui i tindràs cabina gratis per viatjar al setembre. Vine a Sardenya amb vaixell amb el teu cotxe i amb cabina gratis. A Sardenya, només amb Grimaldi Lines.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. El món a RAC1. Amb Joan Lluís García.
4 minuts ja, arribarem a 3:15.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Vinga, va, un dia més, comencem la tertúlia esportiva amb l'Oriol Domènech. Oriol, bon dia.
Bon dia.
Amb el Rafa Cabeleira. Rafa, bon dia.
Bon dia, bons dies.
I amb el Santi Jiménez. Santi, bon dia.
Què tal, bon dia.
Com esteu? Tots bé?
Bé, aquí fem substitucions d'estiu.
Escolta, cada dilluns, quan comencem la tertúlia, tenim nou fitxatge sobre la taula del Barça.
Això no et menja més,
Però molt fort.
El primer dia fluixet, el segon dia sí, Malcolm, però ara hi ha Arturo Vidal.
Arturo Vidal.
Espera, i espera't, I espera't, que sí? No s'ha acabat encara.
Fotem, Arturo Vidal, és a dir, és que, vaja, és d'aquells fitxatges des de vist des de fora, veies la foto, és que avui encara veia el diari i dic, hosti, és que no m'ho crec encara, que aquest home estigui aquí. Però és un fitxatge random.
En quin sentit?
Perquè no havia sonat, perquè no s'havia parlat d'ell, i d'aquí voltes, com d'un dia per l'altre, veus una alerta d'aquelles de... sona aquest nom, i ja ves el Romerito, vas al Twitter i dius, hòstia, ja està, que això està fet ja.
Amb Arturo Vidal ens podem menjar tota la tertúlia,
Sí, sí.
Perquè ja, amb amics i això portem dos dies, sí, i només es parla d'això, si ha de venir o no de venir.
A veure, té certa lògica el fitxatge, perquè en el moment en què Valverde...
Bueno...
No. A veure, escucha. No se abalance. Té certa lògica des de l'òptica de Valverde, perquè es va queixar que li havien pres a Paulinho. I per tant li havien de canviar. Ell va dir que volia un... Primer que s'assabenta de que Paulinho marxa sense... Bueno, com ens vam assabentar tots nosaltres. I ell va dir, pues jo vull un altre en el lloc de Paulinho. I li van portar Malcolm, i això es va dir, ostres, que és quan aquell entrenador...
Com un ou i una castanya.
Sí, te'n recordes l'entrenador aquell del València que va acabar dient, jo és que li pido una mesa i me traen una làmpara i això, pues una mica això. Per tant, suposo que Valverde devia apretar perquè li portessin un perfil Paulinho, i per això et dic que té certa lògica dintre del comportament que té aquesta directiva.
Uri,
per mi és molt bon fitxatge. És a dir... Primers parèntesis. Una, no és l'Arturo Vidal, que fa 3 anys va liderar la Juve a la final de la Champions que va jugar contra el Barça el 2015.
Que va fer 10 minuts de pagar patades.
Ni el de primer any de Guardiola al Bayern, que va fer també una temporada molt bona amb grandíssims partits, però segueix sent un jugador, per mi, dels millors migcampistes del món. Segon parèntesis, ve d'una lesió, on ha tingut diverses, 4 mesos sense jugar, allà com se n'en surt. Ara, si a mi el metge del Barça em diu que físicament està perfecte i que no té cap seqüela, per mi és un jugador molt vàlid pel Barça. Té el perfil aquest que diuen de tronc, escolta, és un jugador que té bon peu i que pot jugar perfectament amb un equip de talent i potser el més tècnic que hi ha al món com és el Barça. I segona, jo crec que en aquest equip, si alguna cosa li falta, i encara que hi hagi gent que no ho pensi, és una mica de caràcter. És a dir, encara vivim en la idea aquella que el Barça és molt superior a tothom, que jugant bé futbol es guanya tothom, però la realitat, i em sap greu dir-ho, és que en els últims dos anys, en aquest equip, s'han portat 3 gols de Manchester, 4 de París, 3 de Turín i 3 de Roma. I sempre per cada derrota d'aquesta sempre hem tingut alguna excusa. A París, Iniesta i Busquets, que van dir que és que tàcticament ens havien passat per sobre, s'ha assenyalat a Luis Enrique. A Turín, que si Mathieu. A Roma, que si van jugar Semedo i Sergi Roberto junts, perfecte, que Valverde es va equivocar. Però un equip que representa que és els millors del món, una mica d'ànima i una mica de rebel·lió a demostrar. I per mi l'any passat a Roma el Barça va ser un ànima sense pena. I jo crec que jugadors com Arturo Vidal li donaran una marxa en aquest equip, no només al camp, sinó també al vestidor, que jo crec que aquest vestidor...
Jo crec que donarà marxa dintre i fora.
Jo crec seriosament que aquest vestidor no s'ha exagerat. És un vestidor molt acomodat, que hi ha una sèrie de jugadors amb jerarquia, les estrelles de l'equip, que fa molts anys que viuen bé, que són titulars indiscutibles, i que necessiten algú que, amb una mica de caràcter, que mogui això. Perquè els jugadors que tenia de caràcter al Barça, tant a camp com al vestidor, estic parlant de Víctor Valdés, estic parlant de Puyol, estic parlant de Dani Alves, aquests jugadors han anat marxant i no, ningú ha pres el relleu. Jo crec que Arturo Vidal, sincerament, crec que és molt bon fitxatge. I una més a més, en els últims temps s'han gastat 40 milions per André Gómez, 40 milions per Daturán, aquest any 40 Lenglet, 40 Artur, bueno, 19 milions, és una aposta. Si et surt malament, en les xifres que ens movem actualment, que l'any passat el Barça es va gastar 145 milions per Dembélé, bueno, pues si et surt malament i ja està, i no passa res, que 19 milions no són tants.
Rafa.
Bueno, pues yo reincidiría un poco en lo que ha dicho Santi de que es un fichaje con cierta lógica, sobre todo viniendo de donde venimos, ¿no? En el momento que un club como el Barça es capaz de fichar a Paulinho, yo creo que a partir de ahí casi cualquier cosa nos parece un poco lógica.
Para mí es mejor este que Paulinho, ¿eh?
Sí, pero mucho mejor. Eso es lo siguiente que iba a decir, que en este estilo de centrocampista, no sé cómo llamarlo, esforzado, centrocampista tronco, seguramente Vidal puede ser de lo mejorcito que hay en el mundo. Por lo menos el recuerdo que tenemos de lo que decía Uri, ¿no? Del Vidal imperial de la Juve, del Vidal del primer año de Pep. Vamos a ver qué tipo de Vidal nos encontramos aquí en Barcelona. Pero creo que se está dando vueltas siempre a la misma moneda. Al final, la apuesta del Barça, ¿exactamente cuál es? Es esta especie de híbrido entre equipo que quiere cuidar la pelota, pero al mismo tiempo, en vez de defenderse con la pelota, pues trata de defenderse de otra manera. Yo no sé hasta qué punto tiene clara la dirección deportiva qué tipo de equipo quiere. No sé si hablan con el entrenador. Yo diría que con el entrenador se debe hablar básicamente poco. Y no sé, todo sigue sonándome muy extraño. Y como dice Santi, lo que te rondaré, Morena, o sea, todavía queda mercado y aquí estamos abiertos a todas las posibilidades.
Clar, a veure, que aquest fitxatge no és en plan filosòfic, sinó en plan pràctic. És a dir, jo crec que la directiva o la direcció esportiva o el mateix entrenador, que jo crec que se la juga aquest any, veuen que hi ha un equip que els últims 3 anys ha quedat fora de la Champions als quarts de final.
Sí, com dices, és un fitxatge que econòmicament... Parece bien, ¿no? Parece una pequeña ganga, casi.
No, i que firma per 3 anys, però jo crec que en el cap de tothom que en Barça és, aviam si amb un parell ens dona bon rendiment i punto.
Sí, jo crec que ja s'ha instal·lat una cultura bastant increïble pels que venim d'altres temps, que és que s'ha de guanyar la Champions, sí o sí, perquè un doblet és poca cosa. Clar, aleshores dius... I aleshores hem de fer un equip com aquest, un equip d'especialistes en Champions. Tenint en compte que Arturo Vidal no ha guanyat la Champions en sa vida, també us ho dic. Però que és un jugador que perquè sempre hi ha aquesta història de els partits on el Barça li han passat per sobre el que deia l'Uri. Ha tingut unes derrotes fora de casa a Europa, en quarts de final i fins i tot en fase de grups quan es va trobar amb el City, que són doloroses. I aleshores crec que hi ha una idea de buscar-ho, solventar això a base de caràcter. No sé si és aquesta la millor opció o solventar-la a base de futbol. I que això no treu que dintre del vestidor...
Poden ser les dues coses, també.
També, sí, clar. Pot ser aquesta idea.
En tot cas, però, perdona, Oriol, però arriba Arturo Vidal i a l'equip, ara com ara, hi ha Sergio Busquets, al mig del camp, Sergi Samper, i Ivan Rakitic, el Vidal, Artur, Rafinha, Denis Suárez, André Gómez, Carles Alanyà, recordem que Alanyà també juga en aquest equip, i Philippe Coutinho. Hi ha una miqueta sobrepoblació en aquest mig del camp.
Sí, clar. Però
en sortiran d'aquestes casines, dos o tres en sortiran segur.
Home, esperem-ho. Però bueno, al final acaben sent sempre aquests que han de sortir i s'acaben gairebé regalant, perquè és que d'aquí tampoc vol marxar ningú. Hi ha un moment que aquí... Sí, per fer fora a Arda Turan, és que ni desocupa.com,
Encara és del Barça, vull dir, encara va cobrant, no? Del Barça una part, i tant.
I no has dit, no sé si l'has dit, Sergi Roberto...
No l'he dit, mira, ara està veient, està pensant... Calma, i també Sergi Roberto...
Que és un migcampista dels
millors que hi ha... Però jo m'obligaria, jo crec que... La gira jo crec que s'ha organitzat perquè pugui jugar de migcampista tres partits.
Gaudi uns dies, no?
Que gaudeixi uns dies.
Perquè, evidentment, haurà de jugar lateral.
No tornarà a olorar el migcamp.
I un altre, Riqui Puig, que no l'he dit. Que també és el nom que, vaja, és un nano molt jove, però que vaja, no sé si també s'està inflant aquí un globus pobre que li fa més...
Jo crec que
no a favor.
Jo crec que massa i que li va en contra. Jo el conec des de fa molts anys, des que va arribar a l'infantil del Barça, procedent del Javac. És un jugador molt talent, que l'any passat per mi va ser la gran revelació del juvenil A, que va ser el líder a la Youth League, però jo crec que encara no està per jugar al primer equip com demana molta gent, perquè a més jo sempre soc dels que he pensat de que entre el juvenil i el primer equip has de passar sí o sí pel Barça B i conèixer una mica l'altre futbol, que és el que es viu a segona A, a segona B, perquè el jugador que ve de la plantilla del Barça viu amb una bombolla. És a dir, de cada 10 partits que ha jugat Riqui Puig en els últims 5 o 6 anys, n'ha competit amb 3. Els altres 7 ha guanyat jugant al 80% i en la majoria ha golejat. I per tant, jo crec que pel seu aprenentatge, per la seva formació, necessita un any jugant a segona A, segona B.
Home, per això ha anat a la gira. 3 partits, 3 llapades. Ja s'ha acostumat a perdre.
Rafa, tu com l'has vist al Riqui Puig?
Bien, a ver, es un jugador que ya se ve que tiene muchísimo talento. Bueno, habéis visto, ¿no?, los elogios que le ha dedicado Gattuso.
Sí, pero... que no te vas a ver amb ell, futbolísticamente parlant.
No, pero en cambio creo que, por lo que me han contado, creo que tiene bastante alma de poeta y es un tío que le gusta mucho leer a los rusos, que es algo que siempre recomienda mi amigo Tallón. Y yo creo que lo que le está pasando mucho a todos estos chicos del planter, bueno, de la cantera en general... Mm-hmm. Es que al final, lo explicaba muy bien Martín Perarnau, esto todo depende mucho del ascensorista. Uh-huh. Y por ejemplo, en la época de Guardiola, o épocas anteriores, sí que se encontraron entrenadores y casi diría directivas, que no tenían tanta presión sobre el entrenador por conseguir resultados, que seguramente sí, pero me voy a explicar mejor. Luis Enrique llega y lo primero que tiene que hacer en el Barça es ganar. O sea, Luis Enrique nadie le va a permitir un año de gracia para que saque jugadores de la cantera y empecemos a ver unas hechuras de un cierto equipo. Eso con Guardiola yo creo que sí que pasó. Se acabaron ganando todos los títulos ese mismo año, pero yo creo que sí que llegaba con esa especie de medida de gracia o casi aceptación, por lo menos por parte de la Junta.
Sí, y a Rijkaard le pasa lo mismo.
Y a Rijkaard le pasa un poco lo mismo. Entonces esta gente sí que se anima pues a hacer ciertas apuestas por gente de la cantera. Yo creo que ni Valverde ni Luis Enrique lo hacen, porque saben que desde el minuto uno les están exigiendo resultados y desde el minuto uno tienen que estar demostrando que son técnicos de valía para el Barça.
Y encara més, no només resultats, la Champions.
La Champions.
No, clar, perquè és que la Lliga ja sembla poca cosa.
De fet, Valverde, no?, es va comentar que tremolava la cadira l'any passat si no guanyava la Copa del Rei.
Clar, perquè després de la Copa el partit de la final de la Copa del Rei és immediatament després de la desfeta de Roma. I aquí és on tremola, on tremola tot. Ah, és aquesta versió de que deia el Rafa de Gràcia, estic totalment d'acord.
Ara que parlava també d'idees que te rondaré, Morena, encara hi haurà més fitxatges aquest estiu?
Jo crec que la directiva, vamos, si depèn d'ells i troben allò, si no sé si el crèdit, la caixa, perquè en principi hi havia una qüestió de diners. Sí, hi havia una qüestió, o sigui, el Barça feia 2 mesos que quan va parlar de fitxar a Griezmann, que no sé si se'n recordeu, que Griezmann havia de venir,
sí.
Les voltes que dona la vida. Va intentar negociar amb l'Atlético de Madrid pagar més de la clàusula per poder-ho pagar a terminis, perquè no hi havia fluïdesa de la caixa. És més, amb l'Englet també es va negociar pagar més i pagar-ho en 3 anys perquè no hi havia la manera d'imposar la caixa tota directa. Ara aquí es veu que ha tocat l'Euromillón o alguna cosa, bueno, va sortir del Confidencial el tema del crèdit sindicat, i home, aquesta gent amb pasta són més perillosos que...
Vamos. Home,
és que jo com un crèdit de Cofidis.
Sí.
És que ara ho deia l'Oriol, Pogba. Vull dir que no seria un fitxatge precisament barat. Ni el fitxatge ni la fitxa.
No. Menys de 100 milions, no? El seu dia el Manchester United va pagar 120 a la Juventus per Pogba. Ara Pogba és recentment campió del món. També un dels millors migcampistes indiscutibles del món. I per tant, jo crec que de 120 milions, però bé, el Barça ve de fitxar per 140-150 Coutinho i Dembélé. Vull dir que jo crec que és l'objectiu número 1 que té el club i que si ha de pagar 140-150 milions per Pogba, els pagarà. I aquí ja som al fitxa d'Arturo Vidal. Jo sóc dels que penso que Arturo Vidal no condiciona el joc del Barça, perquè també et dic que és una cosa a curt termini, que és el fitxatge de Pogba,
que
condiciona moltíssim l'essència, la filosofia, tot. Perquè és un jugador que no té res a veure amb el sistema del Barça. És un jugador que condueix la pilota 3-4 vegades, que és de molt recorregut, d'anar amunt i avall, que destaca pel seu físic, és imponent, però no destaca pel seu talent, pel seu peu, per la seva finura. Vull dir que això, aquest fitxatge sí que marcaria el futur del Barça dels pròxims 5 anys.
Igual arriba Pogba i les obres del Camp Nou s'acaben abans de temps, perquè realment, si físicament el posen a descarregar sacs de ciment i això s'acaba en dos dies. Però clar, no, jo no el veig tampoc en el camp.
I creieu que tot plegat sí que van de debò a per ell, o és un tema de representant que vol allò moure, sacrejar una miqueta el seu representat, en aquest cas Mino Raiola, que és un dels agents més polèmics que hi ha al mercat?
I estic convençut que és una cosa que el Barça el vol fer. Que és el gran objectiu d'aquest estiu.
A més,
després de Griezmann, eh?
A més, els hi permetria a aquesta directiva justificar... Era el cartell electoral de fa 3 anys, eh?
Bueno, Ariadó, no?
Ariadó el tenia...
No, era el cartell de Laporta.
Sí, clar.
I el representant Ariadó Braida el va bloquejar perquè no anés amb Laporta i havia d'anar amb Bartomeu l'any següent.
O sigui, Ariadó Braida fa 3 anys va reservar taula en un restaurant de Beverly Hills perquè a Vidal sopés amb Pogba. Estava bloquejat, no? Per alguna cosa la servia Ariadó.
Rafa.
És que jo crec que és mi gran ídolo en el Barça. Detrás de Charlie Reixac tiene que ser Ariadó. Porque es un tío que lleva eso, tres años y medio.
Pero Charlie por lo menos jugó y sudó alguna vez.
Sí,
para mí está por encima, ¿eh?
Este está muy por encima.
Pero ¿quién es el portal a la bufanda, eh? Eso sí, ¿eh? Voy a escoltar. Guama, qué clase.
Incluso a mí me gusta mucho la forma que tiene a veces de ponerse las gafitas cuando está mirando fútbol, ¿no? Debe ser esta especie de gafas del futuro que yo creo que le va emitiendo datos incluso ya en el cristal. Bueno, es una cosa de locos, ¿no? No sé exactamente cómo son capaces de justificar, yo creo que ni lo intentan siquiera tampoco, ¿eh? Justificar la labor de Ariadó Braida en el club, pero es eso, se nos dijo que venía básicamente para bloquear a Pogba y bueno, estaría bien que después de tres años y medio, acabase por desbloquearlo. Pero por lo menos lo que ha dicho Santi, por lo menos que se haya encargado él de encargar mesa en el restaurante de Beverly Hills.
Arturo Vidal per Paulinho y Pogba vendría per Iniesta.
Es que és perquè sortiria un migcampista tipus Rakitic, perquè clar, tampoc no ho sé, és que al final són els que són, vull dir que no cabran tots, perquè si ve poc vas per jugar, per tant has de carregar algú i no et carregaràs Busquets.
No, o la idea està en el que estàvem comentant fins ara, és el de fer un equip de com el que ha fet el Madrid, o sigui, l'obsessió són les Champions, i el Madrid és allò de dir, i el Madrid també li preguntaven, ostres, i què faràs si tens a James, si tens a Benzema, si tens a Bale, si tens a no sé qui, si tens a no sé quantos, doncs mira, a més que després, quan estava Zidane, va succeir aquesta cosa increïble, de que mai havia de triar en un partit gran, perquè sempre hi havia algú que s'havia lesionat el dia abans. I aleshores tot anava caient, però tenien les peces. És a dir, tu arribes allà amb el tràiler de figurones i després dius, mira, i que surtin i juguin.
Hem de recordar que l'any passat la gran majoria de partits, i sobretot els importants, Valverde va jugar amb 4-4-2. Uh-huh. És a dir, que el que necessita Valverde a la seva plantilla és més migcampistes i menys davanters. Jo crec que en la línia tu dius, potser hauria de marxar un migcampista, un Rakitic. No, jo crec que no, jo crec que Valverde, jo crec que prescindiria d'algun davanter.
Clar,
i de fet, jo insisteixo que des de fa temps que el Barça li ha estat buscant a Dembélé equip, però cada cop que ha de negociar amb algun equip ha ofert Dembélé.
Perquè explicàvem aquesta matinada, tu diràs al Romero que deia que es queda, que vaja, que Bartomeu havia parlat amb Dembélé, que pintava que es quedava.
Aquesta notícia però... és complementària a la idea de l'Oriol, eh? Sí, que el Bartomeu li digui que confiem en tu i que l'estiguin oferint per un altre costat. Sí, no són tan diferents, eh?
En el futbol tothom es coneix i segur que Dembélé o el seu representant sap que durant un mes i mig l'han estat oferint a tothom.
Jo crec que Dembélé des d'ara haciéndose la maleta ja, tan pront acabó el saludo con Bartomeu, se puso con la maleta.
Ha aconseguit que Dembélé arribi abans d'hora a entrenar-se.
11 dies, eh?
Sí, sí, igual el tio s'havia posat al Google Calendar malament o alguna cosa i ha arribat malament, però és que no, aquí ara tothom arriba amb unes ànsies de treballar. Es que allò del Rubianes, vamos a trabajar, ¿eh? O sea,
trabajar. Escolta, que el que mereix un gran aplaudiment és la ment brillant que va pensar que Barça i Milan podien jugar amb aquelles samarretes aquest dissabte a la nit. Que samarretes que eren iguals, és a dir, no sé si va poder veure el partit, però era a punt d'explotar-te el cervell, i no sé qui està jugant amb qui.
Sí, jo a vegades, quan recollia la pilota del central de la Roma, el del Mia deia, xut, nai, no.
Que al final això decideix l'àrbitre. L'àrbitre, quan es veu ja sobre una taula, una és negra, l'altra és a ratlles, vermella i blava...
Molt a favor dels àrbitres de la gira aquesta americana. Són tots que surten de Los Soprano, i el de l'altre dia es deia Baldomero Toledo, del Colegio Californiano. Sí, però el tio, jo l'he vist amb Tony Soprano a...
a Nova Jersey.
Sí.
Però ara que tots els partits donen per televisió, sí, jo crec que al marge d'un àrbitre que ho decideixi, ha d'haver-hi algun tècnic de televisió que digui, hòstia,